Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
Bona tarda, us informa Berta Torrades. Cap de setmana marcat per la pluja i pel temporal, a l'espera que en les properes hores i sobretot de cara a demà arribi una llevantada que portarà vent fort i mala mar. Continuarà plovent i nevant a tot el país, però a més s'hi afegiran onades que poden superar els 4 metres sobre tota la costa central i gironina. Davant d'aquest escenari, Protecció Civil insisteix en recomanar que no es facin activitats aquàtiques ni tampoc acostar-se als passejos marítims o als espigons. Santi Segalà, del Servei Meteorològic de Catalunya.
Vents de llarg recorregut i farà doncs, que les onades a tota la costa catalana estiguin per sobre dels 2,5 metres i especialment a la meitat nord, costa central i costa brava, amb onades de més de 4 metres d'alçada.
Com a conseqüència del temporal, està tallada la circulació ferroviària entre les estacions de Monistrol de Montserrat i Manresa Baixador, al Bages. La incidència afecta les línies de ferrocarrils R5 i R50, tot i que el servei de trens funciona amb normalitat entre les estacions de Plaça Espanya i Monistrol. S'ha habilitat també un transport alternatiu per carretera entre les estacions de Manresa Baixador i Monistrol de Montserrat. De moment, el telèfon d'emergència 112 ja ha rebut 600 trucades relacionades amb aquest episodi. Més notícies amb la Maria Guixà.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, continua ingressat en un centre hospitalari pendent dels resultats d'unes proves mèdiques. El cap de l'executiu ha passat la nit a l'hospital després que ahir es va trobar malament mentre feia esport. Segons fonts de presidència, Illa es troba bé, però els metges li han fet més proves avui i encara no han sortit els resultats. El president tenia, de fet, previst participar avui a la mitja marató de Granollers, al Vallès Oriental. De moment, no se sap com queda l'agenda per aquesta setmana.
I recta final de la 29a edició de la Fira de l'Oli de les Borges Blanques. Entre els expositors, opinions diverses sobre el nivell de vendes en espera de la darrera jornada. Anem cap allà amb l'Alba Mor.
Productors de les Garrigues encaren ja les últimes hores de la fira centrada en el producte per excel·lència de la comarca com és l'oli. Si va, alguns expositors en sortiran satisfets, d'altres consideren que la pluja d'aquest dissabte ha fet minvar les vendes.
Jo he anat una experiència en positiu, perquè venim amb un oli diferent i és un oli que sorprèn i, per tant, una molt bona acceptació.
Jo diria que ha vingut menys gent, però que han comprat més, diria jo. O sigui, fins ara, molt bé.
Sí que potser la pluja als visitants potser els ha tirat una mica enrere, potser no s'ha venut tant com d'altres anys.
Va haver un pinxasso perquè va, com tant, va ploure. Però, bueno, hem de treure la part positiva, que aquestes pluges són molt bones pel camp i per les oliveres.
Tot plegat en una 29a edició que guanya públic vingut de les comarques de Girona i Barcelona.
I a Reus del Baix Camp, els bombers han desallotjat 44 veïns arran de l'incendi en una empresa de congelats. El foc es va declarar i al matí es va donar, de fet, per controlat, però a la nit ha revifat després que cremés l'aïllant de la coberta, que havia col·lapsat. La reactivació del foc i la gran quantitat de fum que va generar ha obligat a desallotjar de manera preventiva una quarantena de persones. 9 dotacions dels bombers treballen encara a l'extinció del foc que ahir ja va calcinar diverses cambres frigorífiques.
Aquesta tarda actuaran al Teatre El Casal de Mer, a la Selva, Los Sirix, la històrica banda de rock barcelonina que va revolucionar els escenaris dels anys 60 amb èxit, com el que estem escoltant, La Escoba o Que se mueran los feos. Un espectacle carregat d'humor en què repassaran 6 dècades de trajectòria. Serà en el marc del cicle de concerts Sona a Mer, que va donar el tret de sortida a la seva 10a edició la setmana passada de la mà de Los Manolos. Les entrades ja estan totes exaurides. Els esports, Roger Bossà, bona tarda.
Bona tarda. A primera, el Barça juga avui al camp de la Reial Societat a les 9. Ho farà sense Rafinha, que no ha viatjat pel cop que té a la cuixa. També a primera ha jugat avui Getafe 0, València 1 a la Lliga F. Victòries del Barça i del Badalona Women. Tot això i més, a partir d'ara, el Tot Gira.
Fins aquí les notícies.
La nit dels ignorants
no la farà mai la intel·ligència artificial.
És molt important que entenguem que és una màquina, que no ens entén i que el que ens contesta tampoc ho entén.
Aquí, tant podem parlar de com es cura un pollastre encostipat.
La meva àvia li obria el bec i li posava una molla de pa mullada en vinagre.
Conèixer la persona que li va dir en Kirk Douglas que era la tramuntana.
¿Es que es todo blanco?
Sí.
Que ello es la tramuntana y dentro de una hora la tendremos aquí.
O demanar per postres que estan en perill d'extinció.
I compraves una mena de tortell que era un peix farcit de nata.
I és que aquest programa és...
L'audiodeficat oberta, de quan jo hi dava, igual, igual.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
CaixaBank patrocina aquest programa. Benvinguts al temple esportiu dels caps de setmana. Això és el Tot Gira. Des del 2004, més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.
Madrid, hi ha tensió. L'aterratge d'Arbeló a la banqueta ha estat d'allò més convuls i malgrat els xiulets, el joc gris de sempre i els crits de Florentino dimissió ahir en el seu partit contra el Llevant, el Madrid va guanyar i està ara mateix a un punt del Barça. El Barça no pot cedir al Madrid ni mig pam i avui ha de guanyar a Noeta com sigui, perquè el Madrid és ara un equip ferit, desorientat. Només cal l'estocada final. I amb un Barça sense fissures, tot és més a prop.
Tot gira amb David Clopés.
Bona tarda a les 4 i obrim les portes del Tot Gira. Des d'ara i fins a la mitjanit, esport sense pausa a Catalunya Ràdio. Avui és el dia del Barça. Avui a Noeta, Reial Societat Barça. Us portarem fins a la TDT del partit a les 9. Però també tot l'esport en directe amb el partit d'ara de l'Atlètic de Madrid, el Baskonia Manresa, l'ACB, un Calafell Barça, l'Hockey Lliga i molt més. Benvinguts al Tot Gira.
Tot gira número 2251.
Els 11 titulars.
Vistaire, Oriol Rodríguez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Els 11 titulars d'aquest diumenge 18 de gener del 2026. Rafinha és baixa per jugar avui al camp de la Reial Societat.
Per precaució, ja que té un cop a la cama dreta al Reial Societat Barça a partir de les 9.
El Girona, nova incorporació, ja oficial, fins al final de temporada.
Arriba el davanter argentí Claudio Echeverri, cedit pel Manchester City.
A primera divisió, avui es juguen 3 partits més.
S'ha acabat el Getafe 0, València 1. Això vol dir que l'Alavés, que ara jugarà en quart de 5 contra l'Atlètic de Madrid, és en zona de descens. A 2:15 també Celta, Rayo Vallecano.
A la Lliga Femenina de Futbol, 2 victòries per als equips catalans.
Del Barça, Camp de la Lama per 0-2, del Badalona, Wiman contra el Deportivo, 1-0.
Una jornada on han guanyat els 3 equips catalans. Ahir ho va fer l'Espanyol. A primera ref, el Sabadell continua imparable.
Ha guanyat el Camp del Terol per 0-1. Els vallesans són líders amb 3 punts més que l'Atlètic de Madrid. Aquest vespre, 9:15, Atlético San Luqueño, Nàstic de Tarragona.
En futbol internacional, avui final de la Copa Àfrica.
Entre la selecció anfitriona, el Marroc i el Senegal, a partir de les 8.
Lliga CB de bàsquet, victòria aquest migdia in extremis del Barça.
79-80, la pista del Burgos, gràcies a una cistella de la Provítola, 6 segons per acabar.
El duel català de la jornada, a la CB, victòria del Girona a Badalona.
Joventut 71, Girona 74, la derrota de la penya fa que el Barça també ja sigui cap de sèrie a la Copa. A partir de les 5, Baskonia Manresa, la Lliga Femenina, últims instants, del Gran Canaria 70, Cadí 77.
A l'Open d'Austràlia de tennis, debut en victòria de Carlos Alcaraz.
El número del món s'ha desfet de l'australià Adam Walton amb 3 sets. D'altra banda, La barcelonina Guiomar Maristany ha caigut eliminada en dos sets contra la tenista de l'Uzbekistan Kudermetova.
A l'europeu masculí de waterpolo està jugant la selecció espanyola.
I guanya la selecció de França per 5-3 al final del segon quart.
Partit clau, perquè han de guanyar els espanyols si volen tenir opcions de ser a les semifinals. En tenis taula, el Borges juga la tornada dels vuitens de final de l'Europa Cup contra el Nino Praga Txec.
I no podrà ser a quarts de final perquè ja no podrà remuntar el 3-0 en contra. Ha perdut el primer partit ja de la jornada contra aquest Nino Praga.
Sergi Camps, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Titula a les xarxes.
Ahir, Rio Ave 0, Benfica 2 a la Lliga Portuguesa i paraules virals de José Mourinho a la sala de premsa. Pot tornar al Madrid? Li van preguntar. I Mourinho va dir textualment que no comptin amb ell per fer telenovel·les, que n'hi ha de bones, però que són molt llargues i que no comptin amb ell per participar-hi.
Som a Twitter, Facebook i Instagram, @totgira. Correu gira@catradio.cat. Això és el Tot Gira.
Les fer un candeletes.
A Catalunya Ràdio des del 2004.
Sí, molt bé.
Amb David Clopés. Vamos!
Tot gira amb el Marçal Turó, el control tècnic i musical, la Nàdia Roig a la producció, el Xavi Vall i el Lautaro Quinteros al control central. Tot gira avui fins a les 8, l'hora en què donarem el relleu a la TDT del Reial Societat Barça. Avui el Barça sense Rafinha, baixa de l'home més en forma del Barça, no ha viatjat a Donòstia per un cop a la cuixa i és baixa per precaució. I sense Rafinha, el Barça avui necessita guanyar per seguir amb aquests 4 punts de marge respecte al Madrid, el segon classificat. Sergi, hem obert enquesta a xarxes, sí, a x.com/totgira. Avui us demanem precisament pel que representa Rafinha al Barça.
Amb quina paraula associes més Rafinha? Lideratge, desequilibri, gol o caipirinha? En homenatge al Bernat Soler quan canta els gols del brasiler a la TDT de Catalunya Ràdio. I guanya amb el 80% dels vots l'opció lideratge. Per tant, els oients creuen que Rafinha és un dels líders del Barça de Hansi Flick. Si mirem les xarxes del Barça i de la Reial Societat a cara aquest partit d'avui, doncs mira, el Barça, que ha fet diverses piulades amb els jugadors arribant a Donosti, i també ha aprofitat en una última piulada doncs per felicitar Pep Guardiola, que avui fa anys han fet una piulada per molts anys Pep, i la foto que il·lustra aquesta piulada és Guardiola aixecant la Champions de Wembley el 2011, ja com a entrenador de l'equip blaugrana. La Reial, de la seva banda, ha penjat una sèrie de vídeos de victòries de la Reial contra el Barça Noeta, i el text que il·lustra aquesta piulada, per exemple, és que se vuelva a repetir.
Més tard en començarem a parlar d'aquest Reial Societat Barça, ara esport en directe. Classificació de la primera divisió, el Barça amb un partit menys és líder, 49 punts, segon el Real Madrid amb 48, tercer el Villarreal en té 41, recordem que el Villarreal té un partit menys respecte a Madrid i Barça, que van avançar els seus partits per la Supercopa. A la classificació, després del Villarreal, hi trobem l'Atlètic de Madrid tancant places Champions amb 38 punts. Un Atlètic de Madrid que a aquesta hora, un quart de cinc, juga el seu partit contra l'Alavés al Metropolitano. Oriol Corral, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
I ja veiem protagonistes saltant a la gespa amb un Atlètic de Madrid que veig que es guarda baena, Simeone, que no és l'11 titular, en canvi, Coudet surt amb tot.
Sí, el lloc de baena en aquesta banda esquerra del mig del camp l'ocuparà Almada. En canvi, l'Alavés repeteix 11, jugarà amb l'11 titular, el Xolo, que sortirà amb Oblak, Marcos Llorente, Pubill, Hanco, Ruggeri, Simeone, Cardoso, Barrios i Almada, i a dalt Sorloz i Julián. Un Alavés, per cert, que amb la victòria del València al camp del Getafe entra als llocs de descens amb 19 punts a un punt del València, que és qui marca la salvació.
Per cert, que fa un moment he dit que el Villarreal tenia un partit menys perquè els altres l'havien avançat per la Supercopa. No, el Villarreal té un partit menys perquè li van ajornar, no sé si ho recordareu, el desembre, 14 de desembre, aquell Llevant Villarreal,
per amenaça de pluja al País Valencià. I, per tant, aquest partit encara l'han de recuperar. Per això, Villarreal, amb un partit menys, és tercer amb 41 punts, a 7 del Madrid, a 8 del Barça, i per darrere té l'Atlètic de Madrid amb 38 punts. Aquest Atlètic de Madrid a l'Alavés, que és a punt de començar. Interessant també, per la part baixa, perquè, com deia l'Oriol, l'Alavés és qui marca ara mateix la salvació amb 19 punts, perquè Oriol, el València, guanya una mica d'aire abans de rebre l'Espanyol la setmana que ve, surt del descens, és 17 amb 20 punts. Oriol.
Sí, sí, és 17 amb 20 punts després d'aquesta victòria al camp de Getafe. Molt important, de fet, avui jugaven dos equips. Un no guanyava des del 21 de novembre, la València no feia des del 28 de novembre. Per tant, al final ha caigut pel cantó de la València amb un gol que marca Callà, a 5 minuts per arribar al final del partit. Això fa que, com deies, a València ara mateix surti dels llocs de descens.
A la segona divisió, ara un quart de 5, Oriol, comença el partit del líder. Després de caure eliminats amb el Barça a la Copa, el Racing de Santander juga ara per defensar el seu lideratge. Interessant com està la segona, eh? Tres equips empatats en 38 punts, Racing, Les Palmes i Castelló, tot i que el Castelló té un partit més, el va jugar ahir avançat en aquesta jornada.
Aquest és un partidàs perquè juguen el primer contra el segon, Racing i Les Palmes, empatats a 38 punts, el Castelló, com deies, en té 38, el Depor torna a treure el cap amb 37, per tant veurem avui el Sardinero si és capaç de fer alguna cosa positiva l'equip local. Qui sí que l'ha fet és l'Andorra, d'en Gerard Piqué, que avui està capaç de guanyar el camp del Mirandés, del Cué de la segona divisió, després d'imposar-se per 1-2, ara l'Andorra amb 28 punts a la zona tranquil·la d'aquesta segona divisió.
Futbol internacional, alguna cosa destacada a aquesta hora?
Res, avui poca cosa. Està jugant a la Bundesliga un Stuttgart Unió de Berlín, empat a 0 prop d'arribar al descans. A França un Estrasburg Metz, 2-1 per l'Estrasburg. I a la Premier League sí que tenim un partit interessant entre el Wolverhampton i el Newcastle, però aquí no es mou el marcador. De moment 0-0, a Itàlia més tard jugant, per exemple, a la Roma o al Milan.
Molt bé, per cert, que la primera federació compta amb el Sabadell, que segueix com un coet. Aquest migdia, victòria al camp del Terol. Terol 0, Sabadell 1, gol de Coixa. I ara mateix tenim el Sabadell refermat a la primera posició d'aquesta primera federació, del grup segon, aprofitant, a més, la relliscada ahir del segon classificat, l'Atlètic de Madrid B, que va empatar a 2 al camp de l'Europa, a Gavà. Sabadell 41 punts, plaça d'ascens directe, segon l'Atlètic de Madrid B amb 38, i a més, l'Aldenc, el tercer classificat, ha empatat ara aquesta jornada. Es queda l'Aldenc amb 33, l'Europa amb 32, el Múrcia, que ha de jugar aquesta tarda, és cinquè tancant play-off amb 30 punts. Per tant, pas endavant del Sabadell en aquest objectiu d'aconseguir l'ascens a la segona divisió i tornar al futbol professional. Més coses, a aquesta hora també estem pendents del partit d'Espanya a l'europeu de waterpolo. Important perquè Espanya ha de guanyar sí o sí si vol mantenir opcions en l'última jornada de la segona fase per poder passar a les semifinals. Necessita guanyar-ho tot i, a més, que Sèrbia punxi en algun dels partits que li resten.
Ara mateix guanya Espanya contra França, però només ho fa d'un gol. Espanya 6, França 5, al partit del tercer quart. França és una selecció que els últims anys ha millorat moltíssim i li està posant les coses complicades avui al conjunt espanyol.
I aquest migdia, bàsquet amb tres equips catalans jugant a l'ACB. I és que avui es disputa la penúltima jornada de la primera volta de la Lliga CB de bàsquet. Sis equips ja tenen assegurada la plaça per la Copa. Són el Madrid, el València, el Barça, l'UCAM, la Penya i l'Unicaja. En queden dos per decidir i se la juguen tres equips, aquestes dues places, Baskonia, Tenerife i Bilbao. Qui ho té millor és Baskonia, perquè si el Baskonia avui a les 5 guanya el seu partit contra el Manresa, ja la tindrà assegurada i tornarà a la Copa 3 anys després. És curiós que el Baskonia, tot un clàssic de la Lliga CB de bàsquet, s'hagi estat 3 anys sense participar a la Copa. El que queda per saber és qui seran els 4 caps de sèrie. Oriol, aquest migdia han jugat, ara en parlarem, Barça i Penya, i aquesta tarda juguen UCAM, Madrid i València. Ja hem confirmat el Barça com a cap de sèrie, per tant, ens quedaria un equip per saber-ho.
El Barça, el Madrid i el València, com deies, ja són caps de sèrie segur, i a partir d'aquí s'ha de sortejar una nova plaça, que ha de caure entre la Múrcia, l'Unicaja o el Joventut. Depèn del que faci avui a l'UCAM de Múrcia, tornem a fer números, però si no se la jugaran, evidentment, a la darrera jornada, els murcians, l'Unicaja i el Joventut de Badalona. Aquests tres, dos es quedaran sense caps de sèrie, un altre serà.
Xavi Soler, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé.
Aquest migdia seguint el partit del Barça-Burgos, un partit menys de 48 hores després del partit d'Eurolliga de Madrid de divendres, on el Madrid va ser molt superior al Barça. Avui, Xavi, ha costat tot molt. Hem de parlar d'un Burgos que és l'equip que marca el descens, el penúltim classificat, 79-80, i encara sort que no ha entrat un últim llançament de Burgos pràcticament sobre la botzina.
Precisament de Raúl Siño Neto, que és un jugador que, recordeu, va estar al Barça només uns mesos, el va fitxar al Barça per la seva mala condició física, el va acomiadar uns quants mesos després. Partit molt difícil del Barça, la primera part molt inferior al Burgos, un Burgos que, recordeu, fa poques jornades ha canviat l'entrenador, Porfirio Fisaques era l'entrenador, i que a més està fitxant a molts jugadors nous. Avui debutava Augusto Lima, el jugador brasiler. El Barça li ha costat molt, mica en mica s'ha anat situant en partit, sobretot gràcies a la primera part de Vile Hernán Gómez, que ha estat el millor, i a la segona part gràcies a Nicola Provítola. De fet, la Provítola ha fet la cistella que avançava el Barça 6 segons del final, que situava aquest 79-80 en l'última jugada. No diria que una gran defensa del Barça, però sí un error del Burgos amb aquest llançament de Raúlzinho Neto ha acabat fent la victòria a la Lliga. Recordem, Xavi Pascual encara invicta a la Lliga des que ha arribat, i a més de rebot amb aquesta victòria que el fa ser cap de sèrie a la Copa. Victòria sense brillar gens, però també entenent que són 36 hores després del partit contra el Madrid.
I això no para, perquè dimarts Barça-Dubai. Dimarts, sí, sí. Doble partit de nou, aquesta setmana que ve a l'Eurolliga, i dimarts Barça-Dubai amb transmissió del Tot Gira, 8:45. El podreu seguir a l'exclusiu digital. Gràcies, Xevi.
Fins ara.
I també aquest migdia, duel català a l'Olímpic, Penya 71, Girona 74. Encara el tenim a Badalona, el Macià. Hola, Macià.
És correcte. Com estàs, David?
Et deus haver quedat sol al pavelló, no?
No, i he sortit ja, estic camí de la ràdio, perquè juga el Manresa a les 5, vull arribar a veure'l.
Sí, plou o no plou a Badalona?
No, ara mateix no. Gris, està el cel està molt gris, però no.
La Penya, se li complica ser cap de sèrie. Té una opció, ara ho explicava l'Oriol, però amb aquesta derrota avui, molt bon partit del Girona, la Penya veu com se li compliquen les opcions de ser cap de sèrie, i malgrat ha tingut opcions a última hora amb un intent de triple de Ricky Rubio, derrota que no sé si posa en dubte aquesta bona ratxa que duia abans de les festes de Nadal la Penya.
A veure, la ratxa o l'estat de l'equip així en termes generals, no. La Penya està fent bona temporada i avui ha tingut un mal dia, no li han entrat els tirs, ha perdut 20 pilotes. El que sí que, i ara sentiràs a Dani Miret sobre això de les possibilitats de ser cap de sèrie, la sensació és que avui la Penya ha perdut la possibilitat, perquè és que ho té molt difícil de ser cap de sèrie a la Copa. Escoltem-lo.
Igual que dic que té molt de mèrit estar a la Copa dues jornades abans, avui hem perdut una oportunitat que ens fa mal de ser caps de sèrie. I això és l'ambició que nosaltres transmetem.
Per tant, Camp Badalona, vaja, hauria de perdre, per exemple, el Múrcia, no?, els dos partits, i la Penya guanyar Vitòria. Sí. També l'Unicaja està
aquí.
La
Penya ara té un més 53, clar, l'Unicaja més 53, per tant, aquí estarien empatadets, però clar, hi ha el Camp de Múrcia que té un més 101, a l'abaraix general. Si avui perd el Múrcia,
Ucam
hauria de perdre
avui amb Saragossa.
Aquí hauria de perdre bastant el Múrcia avui per veure que la Penya tingui opcions reals, perquè si no és allò que encara hi seran, però serà molt complicada.
Serà complicat.
I Ucam juga a casa, avui a les 6 de la tarda.
Ucam juga a casa.
Sí, sí. Macià, per cert, novetat de mercat a la Penya, important, eh?
Sí, novetat ha marcat a la Penya relacionada amb Henry Drell, que és aquest jugador amb contracte temporal i que doncs, ho està fent també, o està fent bastant bé almenys, sobretot pel que costa poc. De fet, la seva fitxa és el que guanyava el Jordi Rodríguez, un jugador planter que ha marxat a Estats Units, i per tant queda clar que la Penya està interessada en renovar-lo i el renovarà, perquè demà acaba el contracte i, per tant, tindrem Henry Drell per la Copa. El que sí que tenim són dues patates calentes, David. Una a la Penya i l'altra al Girona.
A veure.
A la Penya, Sam Dekker, que és el jugador que més cobra de llarg no, però un dels tres jugadors que més cobra de la plantilla, no rendeix. Des de que ha començat la temporada, alterna partits de 2-3 punts amb només dos partits en què ha superat els 10. Era una de les estrelles de l'equip, s'esperaven 12-14 punts per partit. Avui ha jugat 5 minuts i n'ha fet 2. L'altre dia en va fer 3. I ha tingut només un dia que en va fer 14 i un altre que en va fer 13. Però el rendiment no és satisfactori i de moment la sensació és que la Penya el mantindran. Clar, el mantindran perquè doncs, és un bon jugador, ara ve la Copa. Recordem que fa poc temps va ser pare i per tant doncs, la sensació dins del vestidor és que les prioritats han canviat, però esperen, tenen esperança. I un altre és Luca el Girona té a Pepe Vildoza, el germà de Luca Vildoza, que va començar bé la temporada, però té un problema de química amb alguns jugadors de la plantilla i els entrenaments han baixat una miqueta de nivell i avui ha estat descartat per decisió tècnica. No és descartable que segueixi, però es valora a veure què fem aquest jugador i aquí l'opció de tallar-lo està sobre la taula, tot i que de moment, el que et puc dir segur és que avui no ha jugat per decisió tècnica. Fa dos partits el van veure amb unes imatges amb un intercanvi d'opinions bastant pujadet amb Nathan, un dels màxims anotadors del Girona, i els entrenaments doncs ha baixat això, la química amb els seus companys i no està al nivell que estava i per tant a veure què passa aquí.
Bé, doncs moviments tant a la penya en forma de renovació com també al Girona, veurem què és el que acaba passant amb Vildoza, eh?
Amb Sam Dekker tornant a la penya, és que fins i tot el propietari de l'inversor es va seure amb Dekker a veure què, i va fer 14 punts al partit següent, però ja ha tornat a baixar. Per tant,
podria haver sortida. Molt bé, per cert, que el Girona, no ho hem dit, amb la victòria d'avui a Badalona, ja té 7 victòries i té un bon coixí respecte al descens, gràcies a la derrota de Burgos davant del Barça. Són 4 victòries de marge entre Girona i el descens. Això també beneficia el Manresa, que avui, recordem-ho, a les 5 juga a la pista de Bascònia, pista complicada, el Manresa té 6 victòries, però sap, per tant, que Burgos no li retallarà aquesta distància, i el Lleida, recordem-ho, que té 7 victòries, va guanyar ahir, i per tant també, com el Girona, té aquestes 4 victòries de marge respecte al descens. Gràcies, Macià, que vagi bé.
Molt bé, David. Gràcies.
Vinga, passo pel Metropolitano, primera divisió, perquè arribarem de seguida al minut 10 i Oriol Corral, com tenim aquest partit de l'equip del Xolo davant l'Alavés?
Empat a 0, però sorprenentment qui domina és l'equip visitant, l'Alavés, que ha tingut l'única rematada del partit, ha estat Toni Fernández, però Oblak l'ha pogut refusar a corna. 0-0, domina l'Alavés, ara per primera vegada s'apropa l'Atlètic de Madrid a la porteria dels visitants.
La para amb el tap, de la baixa amb el pit, que la dorm amb l'esquerra.
Amb un ull posat al Metropolitano, un moment per triar gol cubana de la setmana, millor gol de la setmana, com sempre, 4 candidats. El primer és el gol des del mig del camp, d'Erwin Cardona.
La tira Cardona, quiere hacer un gol de mitad de cancha, Cardona, oh, y lo hizo! Y lo hizo Cardona! Mago genio Cardona!
El jugador de l'Atlético Nacional de Colòmbia, la del mig del camp, aixeca el cap i veu el porter avançat i li clava una vaselina des del cercle central.
Des de França, golaç de Dembélé.
Sí. Messi gagnant, Désiré Doué pour Dembélé. Dembélé pour un doublé. Oh là là!
Dembélé la té a l'àrea una mica per darrere del punt de penal. El francès, envoltat de 4 jugadors, aguanta la pilota i clava una fina vaselina per sobre del porter.
Tornem a Colòmbia, en golaç de Leandro Flores.
Cuidado con esta penetran. ¡El impacto! ¡Palo! Agárrenme, que me va a dar algo. ¡Qué golazo!
El jugador de l'Atlético Bucamaranga colombià...
Com es diu aquest club?
Atlético Bucamaranga. Combina amb una bona volea des de l'interior de l'àrea, des de la corona, de fet, una bona jugada col·lectiva.
Té mèrit que el Sergi Camps es miri partits de l'Atlético Bucamaranga.
No per tu el que calgui.
Buscant els millors gols del planeta futbol. Acabem a Escòcia, gol de falta de Telo Asgard amb els Rangers.
I aquí la diferent manera de narrar, del món sud-americà al món anglosaxó, ara més moderat, pilota plantada a 10 metres de la frontal, força centrada, Asgard la pica i l'envia a l'escaire de la porteria.
Molt bé, doncs els 4 gols els teniu com sempre al Facebook del programa, facebook.com/totgira, i podeu entrar, revisar els gols, els teniu disponibles i sobretot votar pel millor de la setmana. Com tenim l'Atlètic de Madrid a l'Alavés al Metropolitano, Oriol?
Doncs amb empat a 0, ara s'apropa més l'Atlètic de Madrid a la porteria, que defensa Sivera. Han estat uns primers 5 minuts dominats per l'Alavés, però ara és l'equip del Xolo Simeone qui ho intenta. De fet, ho ha intentat el seu fill, Giuliano, amb una espècie de volea que ha marxat molt allunyada de la porteria de Sivera. Ara, molt més a prop del primer gol l'Atlètic que no pas l'Alavés.
Per cert, fa un moment parlàvem de bàsquet amb el Xevi i el Macià i s'ha acabat fa no res un partit de la Lliga Femenina de Bàsquet que estava programat avui a la 1 del migdia i pràcticament 3 hores i mitja després s'ha acabat. Té una mica de trampa el tema. Gran Canària, Cadí. El tema és que han hagut de canviar de pista. Per què, Oriol?
Perquè hi havia goteres, perquè evidentment no es podia jugar al lloc on a priori estava indicat.
I això tant no ho podien preveure? Se n'ha adonat avui?
Suposo que cada vegada que plou.
Val.
No ho sé, han hagut de canviar de pista. Al final, la cadira seu ha estat capaç de guanyar després de tots aquests problemes en una pista en què pràcticament no jugaven la seva continuïtat a la Lliga, tenint en compte que jugaven contra un dels rivals que els podria posar en un compromís. A final, 73-79, victòria de Cadí-la-Seu, que ara amb aquesta setena victòria ja en té dues de marge sobre l'Araski i quatre sobre el Gran Canària. Per tant, és una victòria de molt mèrit l'aconseguida avui, tot i aquests problemes que hi ha hagut a les Canàries amb aquest desplaçament i a canvi de pista inclosa.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
No podem continuar dormint al costat de la porta. El Feng Shui diu que l'energia no flueix igual.
Fa mesos que canviem els mobles de lloc pel Feng Shui. Pots parar?
A Peugeot Service, si toca canviar, toca guanyar. Renova els pneumàtics del teu vehicle, sigui de la marca que sigui, i de la mà dels millors professionals. I si els trobes més barats, et tornem la diferència. Condicions a Peugeot.es.
Peugeot. A Mundo Deportivo, ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Dimarts vaig llegir 14 un poema d'amor. Sempre que entro 14 i trobo un text o una entrevista que em fa vibrar. El poema no sé si el vaig entendre del tot, però el vaig fer servir per declarar-me la Marta. I va dir que sí. 14. Encomanem cultura en català.
Avui tenim un convidat extra especial.
Els col·les haurien de fer més això, tu.
La ciència és la millor eina que tenim per interpretar el món.
Quina és la probabilitat que estiguem aquí? Una entre 200 milions.
Serà l'aventura intel·lectual més gran que haureu viscut mai. Ens acompanyeu al garatge?
Quequi, nova temporada. Dimarts a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
Manca la Fermín, no cedeix per Olmo. Olmo fa el xut!
Tot és possible un dia de partit.
Mira, punt d'entrar, fa l'assistència enrere, Lewandowski, gol!
És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT del Reial Societat Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar, la Tornado FR. Uau! Per en Martí això és molt personal, i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
Estàs escoltant el Tot Gira.
Amb David López.
A la primera divisió, minut 15 de la primera meitat al Metropolitano, Atlètic de Madrid 0, Alavés 0.
A la segona divisió també continua l'empat a 0, al minut 15 de la primera part, Racing de Santander 0, Les Palmes 0.
Els Jocs d'hivern de Milà, Cortina d'Ampezzo, al Tot Gira.
Oh, puts it down, over the final jump, flies, 40 meters, can Lindsay Vonn do it? Lindsay Vonn!
Converses olímpiques en català.
Aquest 2026, ja ho sabeu, és any olímpic. D'aquí molt poquet, el 6 de febrer, això s'acosta, començaran a Milà, Cortina d'Ampezzo, els Jocs Olímpics d'hivern. Tenim 6 catalans amb bitllet olímpic confirmat. L'última a aconseguir-ho ha estat la Ryder de Sabadell, Caral Casteller, que compta, disputarà amb 36 anys els seus 600 Jocs Olímpics. Ho farà a la prova de mig tub en snowboard, on defensarà la medalla de plata guanyada ja fa 4 anys als Jocs de Pequín. Encara hi ha més catalans amb opcions clares per aconseguir bitllet olímpic, però ho han de confirmar. Fa uns dies vam començar el Tot Gira una sèrie de converses amb esportistes catalans que seran en aquests Jocs de Milà. Vam començar amb el Nil Llop, que serà pioner en patinatge de velocitat. Avui un altre debutant olímpic, i no ens movem del gel. Es tracta d'en Tomàs Guarino, que ahir va acabar 18è al Campionat d'Europa de Patinatge Artístic. Just abans d'aquest europeu hem pogut conversar amb ell.
Classificats per la final de patinatge artístic, no tot era físic ni mental. també era sentimental.
Hola, Tomàs.
Hola.
El Tomàs Guarino és patinador, patinador artístic, i serà a Milà Cortina d'Ampezzo a la prova individual. Seran els teus primers jocs. Com van els nervis, Tomàs?
Bastant bé. De moment encara tinc una competició abans d'arribar als jocs, que són els europeus, que seran la setmana del 12. I, bueno, ens estem preparant per això i després per als jocs.
Entres en competició als jocs el 10 de febrer, eh?
Exacte.
En un gran moment, no només per tu, sinó pel patinatge espanyol, perquè a Milà hi seràs tu i dues parelles, l'Olivia Smart i el Team Dick, i la Sofia Ball i l'Asaf Kasimov. Per tant, una representació important.
Sí, la veritat és que crec que feia bastant que no hi havia un grupet així gran. Espero que continuï a fer-se més gran, que hi hagi cada vegada més patinadors, una noia en individual també, parelles d'artístic, no només de dansa, i que continuem a portar endavant aquest esport.
Potser ara alguns et situaran al mapa perquè vas als jocs, però tu ja fa temps que aquí a casa nostra destaques. Has estat 6 vegades campió d'Espanya des del 2021, oi?
Sí, hem anat construint una mica, el projecte era d'arribar als jocs, així que hem anat construint programes, anant augmentant el nivell, aprenent nous elements, i l'objectiu final era aquest, que vam aconseguir la plaça en el Mundial de Boston de l'any passat. Així que estic content de veure que una mica tot el pla d'aquests últims 4-5 anys hagi portat els seus fruits.
Fa uns dies, amb el Nil Llop, parlàvem del seu mèrit de ser als jocs perquè no hi ha pistes ovals. Ell és patinador de velocitat. No hi ha pistes ovals de gel a Espanya per poder entrenar el patinatge. Tu necessites simplement una pista de gel. I això aquí a Catalunya i a Espanya podríem dir que és un desert.
Sí, la veritat és que ja històricament sempre n'hi ha hagut poques, però és que a més a partir del Covid, crec que va començar més o menys, han començat a tancar-les, sempre promeses i projectes d'obrir-ne noves, però al final res, i la veritat és que bueno, doncs el Nil, com has dit, ho té encara més difícil perquè ell la pista que necessitaria té requisits una mica més diguem, complexes, o sigui que ninguna de les pistes d'Espanya crec que els compleixi.
Ara estem parlant amb tu, tu ets a Torí, que és on tu vius i on tu t'entrenes. Ja fa temps que vas haver de marxar de casa.
Sí, la veritat és que me'n vaig anar molt, molt d'hora, molt aviat. Amb 10-11 anys vam primer marxar a França, després ens vam quedar ja uns 4 anys, després vam anar a Suïssa, perquè l'entrenador de França va anar a Suïssa, uns altres 4-5 anys allà, i després finalment vaig arribar a Itàlia. Al principi estava a un altre lloc, estava en l'Alto Adige, sempre en el nord, i ara estic a Torí.
De fet, mentre vivies a Suïssa, corregeix-me si no ho dic bé, vas arribar a representar Suïssa, oi?
Sí, per temes de... Tenia que tornar a Espanya masses vegades per fer competicions regionals i nacionals, per tenir la possibilitat de després que m'enviessin a l'estranger. I com que encara era petit i tot, pues, vam decidir fer el canvi. Però després ja, al ser sènior i poder optar a competicions més importants, vaig decidir de tornar a Espanya, que era el millor per tothom.
Ara vius a Torí, això és a tocar de Milà, clar. Et volia preguntar si ja has tastat, si ja l'has provat a la pista olímpica.
No, perquè la pista olímpica normalment no és una pista, jo crec que fan de tot allà, fan concerts, fan exposicions i tot, i posen el gel perquè es necessiten infraestructures amb una quantitat de places per al públic al·lucinants. No hi ha moltes pistes en el món que estiguin habilitades per fer això. O sigui, normalment agafen estadios o hi ha infraestructures que estan fetes no per patinatge i simplement instal·len el gel allà.
Tu vas néixer a Sabadell, oi?
Sí.
I on vas començar a patinar?
Jo vaig patinar sobre rodes. No sé com es diu, però hi ha un club a Sabadell de patinatge sobre rodes, Club Sabadell, segurament. I vaig començar amb 3 anys, allò.
Carai.
I ja va ser als 5 que vam descobrir que a Barcelona hi havia, en aquell moment, dues pistes de gel. Hi havia l'Skating Club i el Futbol Club Barcelona. Així que vaig començar 5 anys anant a l'Skating Club. Donava classes particulars amb entrenadors que també entrenaven al Barça. I ja des de petit, com que ja portava 2 anys amb patinatge sobre rodes, em van trobar un bastant bon nivell i em van dir d'anar a provar al Barça, amb el que ja seria l'equip de competició, etc. i allà és on va començar, diguem, el meu recorregut.
El Skating Club, que ja no existeix, que estava a Roger de Flor, al carrer Roger de Flor de Barcelona, i que va tancar el 2021, després de 47 anys d'història, i en el cas del Palau de Gel, doncs ara el tenim tancat i reconstruint-se aquesta pista que serà provisional i que es farà a la zona universitària, però, és clar, realment, aquells que vulguin patinar ho tenen fotut.
Sí, la veritat és que d'aquesta pista que ara estaves comentant que estan fent, ara recentment va fer-se el Campionat d'Espanya a mitjans de desembre i vaig parlar amb gent que coneixia del Barça i tot, i la veritat és que cada persona em deia una data diferent d'obertura d'aquesta pista provisional, així que alguns em deien sí a gener, alguns deien segurament una mica més tard. No se sap molt bé exactament quan s'obrirà aquesta pista, si s'obre, espero que sí, perquè la veritat és que el club del Barça segueix sobrevivint, però els pobres estan en una situació sí. que tenen que anar a entrenar-se a Andorra els caps de setmana o a Puigcerdà, o sigui, són unes 3-4 hores de cotxe. És impensable per fer aquest esport al nivell que volen.
Vaja, que quan la candidatura de Barcelona-Pirineus per organitzar els Jocs prenia cos, i bé, ho teníem allà al calaix, segurament vas pensar, si això tira endavant, que sigui portant instal·lacions al darrere, perquè si no, això és un drama.
Sí, la veritat és que els Jocs Olímpics ajuden molt a les ciutats i als països, perquè és quan es desbloqueixen una quantitat de fons al·lucinant i que després hi ha infraestructures. De fet, aquí a Turí, les infraestructures que hi ha van néixer després de les Olimpiades del 2006, si no m'equivoco, que aquí hi ha les pistes, o sigui, està escrit a tot arreu, Turí 2006, Turí 2006, o sigui, és una cosa necessària per als esports, diguem, una mica minoritaris, que serien el patinatge sobre gel.
Ara explicaves que vas començar a patinar sobre rodes, amb 3 anys, a casa teva, a Sabadell. Qui va ser que et va fer entrar en aquest món? O va ser tu de manera intuïtiva?
Jo, abans que em portessin, vaig veure una competició, no em devenís quina era, perquè no me'n recordo, però a la tele passava patinatge sobre gel, i es veu que em va agradar, però buscant, o sigui, els meus pares, bueno, sobretot la meva mare, com et deia, no va trobar res, o sigui, va trobar sobretot patinatge sobre rodes. Mm-hmm. I després imagino ella, potser parlant amb pares o continuant a buscar, és quan va descobrir que hi havia pista de gel al Barça, o sigui, a Barcelona i després al Barça.
I la primera vegada que vas allò tenir contacte amb gel, ja et va enamorar al primer moment?
La veritat és que remunta tant que no me'n recordo.
No tens ni el record, no?
No, tinc algunes imatges de, per exemple, la meva primera, una de les meves primeres competicions, o no sé si era una competició o una exhibició que vaig fer a l'Skating Club, que no sé si ho saps, però els patins sobre gel tenen la cuchilla sí. amb la que tu entres al gel, però quan estàs a fora del gel, perquè no es faci malbé, et poses un protector, que seria una peça de plàstic que ve a cobrir tota la part i camines amb això en el peu. I, òbviament, l'has de treure abans d'entrar en el gel, perquè si no, pues, rellisques i et caus. I amb els nervis i tot, o sigui, tinc aquesta imatge de que em van dir el nom, que em tocava sortir en el gel, i em vaig oblidar, o amb les presses no hi vaig pensar, només vaig pensar en entrar i no vaig treure, i directament abans que inclús comencés, doncs em vaig caure.
Una bona nata vas
sí,
tenir.
És sobretot el no entendre què passava, tinc els patins, però normalment no reïsquen així, i bueno, després ja sé treure's, i no tinc cap record de com ho vaig fer, però imagino que va anar més o menys bé.
Bé, si et serveix de consol, jo l'escàting de Roger de Flor hi havia anat sovint i era un desastre, sense el plàstic i fent-ho com calia, però sempre anava per terra i no se'm donava gens bé. Escolta'm, m'imagino que quan tu vas començar a patinar sobre gel, ja de manera més habitual, eres un nen, clar, a l'escola no hauria d'haver-hi altres nanos que fessin el mateix, no? I ja ho sabem, en aquestes edats normalment el futbol guanya de llarg, no? A l'hora d'activitats extraescolars. Tu deuries ser dels pocs que patinava sobre gel.
Sí, com has dit, després a França, que bueno, encara era bastant jove, tenia 11, 12 anys, els primers anys, ja va ser més interessant, ja anàvem tots els del club, anàvem més o menys a la mateixa escola, llavors teníem potser una o dues classes de diferència, però estàvem tots allà. Però és veritat que a Barcelona era l'únic, totes les escoles que vaig estar, primer a Sabadell, després a Barcelona, I sí, no, diguem que no és l'esport més popular, inclús quan després dius a la gent que fas patinatge, sobretot que ets un noi, no sols tenir les reaccions més populars, diguem. Però bueno, sempre ho he sabut navegar bastant bé. Sé que hi ha hagut altres joves que potser, diguem, han perdut una mica de passió per aquest esport per culpa de, diguem, qüestions de bullying o coses relacionades. I, bueno, una pena que, bueno, la gent no pugui fer el que vol fer només perquè altres persones, pues, o sigui, es posen amb elles, saps? No sé.
Tu vas patir bullying pel fet de fer patinatge sobre gel i ser un noi?
Vaig tenir els meus moments, diguem. Després, res de realment traumàtic, diria. Després, bueno, també comparava la meva experiència amb el que potser els meus companys explicaven. I, bueno, també hi havia gent que ho passava molt millor, però hi havia la majoria ho passaven bastant pitjor. Així que, i després, la veritat és que ja des de d'hora vaig començar a no tenir molt temps lliure, o sigui, anava a l'escola, anava a classe, i a l'opinió a vegades inclús em perdia algunes classes perquè havia d'anar a entreno i tot. Així que tampoc estava a l'escola tant temps, i durant el temps lliure, diguem, a les pauses del dinar, etc, sortia de l'escola per anar-me entrenant encara més i després tornar abans que s'acabés, diguem, la pausa del dinar. Així que tampoc tenia tants moments en el qual potser els nens es podien posar amb mi, etc. Jo vaig estar bastant tranquil.
Doncs, Tomàs, que tinguis molta, molta sort i que Milà Cortina d'Ampezzo surti tot fantàstic i que la feina de tots aquests anys que ens has explicat, que és un llarg, llarg recorregut des que vas començar a patinar sobre rodes en 3 anys, doncs tingui els seus fruits, en aquest cas, en els Jocs Olímpics de Milà Cortina d'Ampezzo. Moltíssima sort, et seguirem de prop.
Pues moltíssimes gràcies a vosaltres.
Tomàs Guarino, avui al Tot Gira seguirem fent aquestes converses olímpiques. 6 de febrer comencen els Jocs a Milà Cortina d'Ampezzo. Com tenim primera divisió el partit de l'Atlètic de Madrid al Metropolitano?
Doncs al minut 29 amb empat a 0 apretarà l'Atlètic de Madrid, però no arriba el primer gol dels de Cholo Simeone.
I duel interessant, segona divisió entre el primer i el segon. El líder, el Racing, acabat d'eliminar pel Barça la Copa, ja ha marcat.
S'acaba avançant el Racing de Santander amb un gol de Mànex Lozano, 29 de la primera part, gol del Racing, Racing de Santander 1, Las Palmas 0.
Fem un gol amb Mireia Vera.
Mireia Vera, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
17a jornada de la Lliga F, una jornada rodona, perquè han guanyat els 3 equips catalans. Ahir, gran victòria de l'Espanyol al camp de l'Atlètic de Madrid per 0-1, amb gol de Torrodà de falta. L'Espanyol ja té 13 punts de marge respecte al descens i l'Atlètic de Madrid es despenja dels 3 primers. I aquest migdia, Badalona 1, gol d'Irina Uribe, Deportivo 0, el Badalona amb 20 punts i amb el descens a 14. Tenim, Mireia, la permanència pels dos catalans controlada, eh?
Sí, a més, com deies, l'equip de Monforte i Torrodà i Cubí, perdó, guanyant en un camp complicadíssim, que és el camp de l'Atlètic de Madrid, traient 3 punts, no?, que segurament en el calendari podies pensar que aquest camp seria propici a una derrota. I, ostres, crec que la permanència dels equips catalans molt controlada, que sempre és una bona notícia quan en parlem, i sobretot en aquest mes de gener. És cert que queda molta lliga, però que la dinàmica dels equips és molt bona.
A Badalona, per cert, mala notícia, lesió de la màxima golejadora, d'Alice, sí, Chamorro, que té un petit trencament als isquios i estarà unes 4 setmanes de baixa. I avui a Múrcia, i en transmissió a TV3, de fet la Mireia hi ha participat, a l'AMA 0, Barça 2, gols de Claudia Pina al 22 i de Graham al 72, després de la borratxera de gols dels últims partits, Mireia, en va fer 5 al Barça contra l'Atlètic de Madrid entre, sí, setmana, 12 al Madrid Club de Futbol Femení el cap de setmana anterior, i a l'anterior jornada 6 a l'Alavés. Avui un partit potser una mica més espès que ara porta.
Bé, sí que és cert que hem vist un partit amb una lama molt, molt defensiu. Crec que és un dels equips que he vist renunciar més a atacar davant del Barça, amb un bloc baixíssim, amb dues línies de 5 i la portera. Era complicat, no? I el Barça, és cert que hem vist un Barça amb ritme, que hem vist un Barça que ha intentat que el partit no passés a la monotonia, que intentava, doncs, en aquesta última línia accelerar les jugades, però hi havia tres centrals molt, molt pendents de les rematades, de les marques a dins de l'àrea, i potser el Barça, doncs, li ha faltat, no?, potser tenir el marcador una mica més ample, però diria que ha tingut el partit controladíssim i, a més, ha pogut guardar futbolistes molt i molt importants per aquesta setmana que entra.
Sí, perquè no han jugat de titulars ni Cata, ni Brooks, ni Paredes, ni Onavalla, ni Alexia, ni Patri, ni Graham, ni Peyor. Algunes sí que han tingut minuts a la segona part, però vaja, oportunitat per les joves, per Aixa Càmara, per Carla Julià a les bandes, per Clara Serra Jordi al mig del camp, o Fenger, que avui ha actuat de titular en punta. Molt bé, tu deies, la setmana que ve el Barça aparca la Lliga i disputarà el primer títol de la temporada, Castelló de la Plana, la Supercopa. Dimarts, primera semifinal, Real Madrid-Atlètic de Madrid a les 7. Dimecres, segona semifinal, Barça-Atlètic Club, també a les 7. La final dissabte a les 7, en directe a Catalunya Ràdio, la TDG. Barça favorit sense matisos o no?
Bé, jo crec que estem veient un Barça superior a la Lliga F i tot fa preveure, no?, que pot ser que aixequi aquesta copa. Al final és favorit, per mi està uns esglaons per sobre de la resta. A més, estem veient com surten, no?, futbolistes joves amb un talent competitiu descomunal, que sembla que ja portin molts partits jugats a primera divisió, i tot fa pensar, no?, que el Barça si manté, jo sempre poso aquest pro, si el Barça està al seu nivell, és molt difícil que pugui perdre títols a nivell nacional. Per tant, veurem en aquesta primera semifinal davant de l'Atlètic Club, que és cert que, no?, compta amb aquesta temporada que està fent molt bona, que seria, no?, una fita històrica per l'equip basc, però tot fa pinta, no?, de que el Barça, a més, amb moltes futbolistes entrant en la rotació, cuidant molt bé els minuts, arriben fresques en aquesta Supercopa, que és el primer títol de la temporada.
A més, el Real Madrid és en un moment de temporada que torna a oferir dubtes. Ahir van guanyar justet 1-2 al Llevant, que és el QE, i entre setmana, dimarts, van perdre 0-1 a casa amb l'Atlètic Club, precisament el rival que tindrà el Barça dimecres a les semifinals. La diferència ja és de 10 punts a la Lliga. Un Atlètic que aquest migdia ha perdut 5-0 a Tenerife. I tinc al telèfon el seu entrenador, el Javi Lerga. Hola, Javi, mister, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por atendernos. Creo que estáis en el aeropuerto antes de salir para Bilbao, me dicen, ¿no?
Eso es, estamos intentando salir porque, bueno, parece que están cancelando bastantes vuelos por el viento, pero esperemos que podamos hacerlo.
Mucho viento, dicen, ¿no?, en Canarias, y mal tiempo.
Sí, sí, ha hecho un fin de semana bastante complicado y bueno, ahora lo importante es regresar a casa para poder descansar.
Muy bien. Javi, empiezo por el partido de hoy. Derrota en Tenerife, Clara 5-0. Es un campo difícil, es verdad. No sé si habéis pagado el desgaste de haber jugado dos partidos por semana, ya que jugasteis en el campo del Real Madrid el martes.
Bueno, quizás sí que hemos podido acusar eso, pero es verdad que bueno, la derrota es una derrota muy dura. Creo que lo que ha pasado en el campo no refleja realmente las sensaciones que hemos tenido. Evidentemente, después de perder 5-0 y encajar 5 goles, algo hemos tenido que hacer muy mal, pero la realidad es que creo que hemos estado bastante, bastante bien durante toda la primera parte. Creo que el equipo ha controlado el partido y es verdad que hemos tenido ocasiones para ponernos por delante, ¿no? Nos hemos ido al descanso 1-0 y realmente lo que nos ha hecho daño ha sido el 2-0. Ahí nos hemos desconectado del partido y hemos cometido errores, bueno, pues bastante bulto a nivel de defensa de área y en transición, ¿no? Entonces, bueno, nos quedamos con esa mala sensación por haber perdido de esta manera, porque realmente veníamos con una dinámica muy buena y bueno, ha sido una pena porque también nos permitía el poder ponernos ahí cerca de los puestos de cabeza. Y bueno, realmente ahora toca recuperarse bien y afrontar el partido del miércoles.
Sois octavas, Athletic Club, 23 puntos. Es verdad que frenáis un poco esta racha porque no perdíais desde el mes de octubre. Ahora hablábamos, un buen momento del Athletic, a excepción de lo que ha pasado hoy en Tenerife, y sobre todo viniendo del partido que jugasteis en Valdebebas, martes pasado 0-1, ganar el campo del Real Madrid. Hombre, eso entiendo que dio un punto de energía, aunque no se haya podido corroborar hoy, pero sí que fue una machada importante para el equipo, ¿no?
Sí, sí, sin duda. La pena que no lo hemos podido refrenar hoy, pero bueno, somos muy conscientes de que el mes de enero para nosotros es un mes, es un mes muy difícil, muy complicado. Sabíamos que los rivales a los que nos vamos a enfrentar y los que nos hemos enfrentado, pues bueno, pues son de un gran nivel, que están en la parte alta de la clasificación. Y bueno, el hecho de haber ganado en Madrid nos dio ese plus en cuanto a lo anímico también, porque el equipo estuvo muy bien a nivel defensivo. y bueno, y nos permitía seguir encadenando jornadas sin perder y seguir manteniendo la racha, ¿no? Mm. Hoy se ha truncado y la hemos cortado de una manera, bueno, pues muy muy dura, pero ahora toca recuperarse para lo que viene el miércoles, que bueno, que sabemos que va a ser muy complicado.
El miércoles contra el Barça, segunda semi de la Supercopa. A ver, el precedente que tenemos de la temporada es aquel 1-8 de la primera vuelta. ¿En qué ha cambiado ese Athletic con el de ahora?
Bueno, si te soy sincero, después del partido de hoy, con la vuelta de la derrota, pues bueno, creo que cuesta más hacer ese análisis, ¿no? Pero sinceramente creo que hemos cambiado mucho, ¿no? En aquel momento éramos muy conscientes de que no estábamos preparadas, que el equipo estaba muy lejos de su versión, de su mejor versión. ¿Por qué? Porque, bueno, habíamos hecho una pretemporada muy, muy condicionada y muy mermada por las lesiones. Hasta prácticamente 12 jugadoras de nuestro filial estuvieron haciendo la pretemporada con nosotras. Y teniendo en cuenta el equipo, pues bueno, sabíamos que nos iba a costar arrancar. Bueno, para nosotros un poco el punto de partida era que bueno, pues hicimos la pretemporada prácticamente en el mes de septiembre y sabíamos que nos iba a costar 5 o 6 partidos, ¿no? La verdad es que cuando tuvimos que ganar, no ganamos contra equipos recién ascendidos, empatamos. Y encadenamos ahí una serie de partidos empatando que bueno, el equipo no perdía, pero tampoco ganaba, ¿no? Entonces, quizás en este sentido el equipo fue ganando en madurez y las victorias nos han aliviado mucho porque, bueno, creo que el equipo es un equipo que compite muy bien, es un equipo que ha ganado en muchas ocasiones, en la mayor parte de los partidos lleva el peso del mismo. Y bueno, el partido del miércoles en este sentido es diferente, porque como no puede ser de otra manera, el protagonismo con balón, el peso lo va a llevar el Fútbol Club Barcelona, pero bueno, nosotros también trataremos de exportar nuestras virtudes y trataremos de aprovechar las ocasiones que tengamos.
T'arriba una mica malament la comunicació amb aquest aeroport de Tenerife. Encara, alguna pregunta més, Mireia? No sé si li vols preguntar alguna cosa al míster de l'Atlètic, al Javi Lerga.
Hola, Javi. Yo te quería preguntar, ¿no? Conoces muy bien a todas las futbolistas del Barça, de tu paso por la selección española, ¿y hay algún antídoto que creas para parar a este Barça que esta temporada pues está demostrando también mucho nivel, con jugadoras muy jóvenes y que creo que también tenéis un partido para también hacer historia, ¿no? Por parte del Athletic Club.
Sí, bueno, ya así nos lo tomamos, ¿no? Somos muy conscientes de la superioridad que tiene el Barcelona. Al final estamos hablando, bueno, si no el mejor equipo del mundo, sino prácticamente el mejor equipo de la historia, ¿no? Un equipo con muchísimas virtudes, con un talento descomunal, el cual se le han ido, bueno, muchas piezas importantes, pero que las ha suplido con otras de la propia casa. Y ahí están demostrando el talento y la capacidad que tienen, ¿no? Somos bueno, muy conscientes, como os comentaba, del potencial que tiene el Barcelona y de la diferencia que hay con respecto al resto de rivales, ¿no? Pero bueno, nosotros es verdad que vamos a tratar de hacer un partido donde estemos muy ordenadas a nivel defensivo. No nos vamos a... O trataremos de que no nos encierren atrás, será complicado. Pero bueno, trataremos de intentar también tener nuestras opciones cuando tengamos el balón.
Javi Lerga, míster del Atleti, que vaya bien la temporada. No le voy a desear suerte para el partido del Barça, de estas semifinales del miércoles en la Supercopa, pero enhorabuena por la temporada, porque el Atleti poco a poco está haciendo muy buen trabajo y es verdad que hoy... El sabor es amargo por ese 5-0 en Tenerife, pero seguro que la temporada va a ser exitosa. Buen viaje de vuelta.
Muchas gracias. Un saludo.
Aloe Vera.
El Javi Lerga, que va formar part, Mireia, del cos tècnic de Montse Tomé.
Exacte.
Va ser el segon entrenador, de fet, de Montse Tomé a la selecció espanyola i per això coneix bé a les jugadores del Barça. Va, anem amb el positiu i negatiu. Aloe Vera, avui per aquí.
Doncs mira, fa temps que ha sortit aquesta notícia, però no l'hem pogut comentar i em sembla molt important. És per Michelle Kang i la inauguració del Women's Institute, que és un centre pioner per a la dona esportista, no? Per ajudar en la salut i en el rendiment. Molts dels estudis estan enfocats, no? Sobretot en salut, en recuperació, en lesions, al cos de l'home. I aquest institut, doncs, es dedicarà a la recerca, no? Per millorar tots els aspectes que puguin ajudar les dones esportistes des de el focus en la dona, no? I crec que això pot fer millorar moltes coses que passen actualment en l'esport femení.
I avui crec que és molt fàcil enviar algú a la nevera, perquè n'hem parlat d'aquest Alama Barça d'avui, d'aquest 0-2. No n'hem volgut parlar abans, quan hem disseccionat el partit amb la Mireia, però sí que hi ha un trist protagonista que molt recordareu, perquè en el seu dia va haver de marxar del club per, vaja, una llista innumerable de males actituds amb les seves jugadores a l'Alama. I el més curiós de tot és que ha recuperat el seu càrrec després de la inhabilitació a la qual el van sotmetre.
Sí, el 2023 va rebre, no?, unes queixes formals, fins i tot denúncies per part de jugadores per tractes vexatoris, insults. Moltes futbolistes van quedar molt tocades psicològicament. El van inhabilitar 2 anys, això vol dir, no?, que es van comprovar i es van fer les investigacions pertinents. I un cop acabat aquesta sanció, va debutar ja en el camp de l'Eibar fa 3 o 4 dies i avui s'ha tornat a seure a la banqueta, no? A mi és una decisió, per mi, difícil d'entendre que algú que hagi pogut tenir aquest comportament, no?, pugui seguir vinculat a una banqueta. Però bé, entenc que la seva dona és la presidenta, que ell, tot i la inhabilitació, ha estat fent de director esportiu.